veure, hem parlat de viatges i ara em deia la Viviana, mira, una bona manera de fer link amb la nostra pròxima convidada és que, evidentment, és convenient, no és que sigui imprescindible, però és molt convenient saber idiomes per poder moure's per aquest món amb una certa tranquil·litat, i podem fer tot el que vulguis. Com els dèiem abans, tenim ganes de parlar del concepte immersió lingüística i ho farem amb la Queralt Boix, que és la coordinadora de Kids Anas, una de les escoles d'aquí del país, que ens pot parlar perfectament d'aquest concepte perquè els vostres alumnes més minis, però minis, tenen un any.
Sí, la veritat és que els nostres alumnes, els nostres cursos, comencen amb nens a partir d'un any, que venen a classe generalment acompanyats dels pares, però ja comencen a fer aquesta immersió lingüística a l'anglès.
I la paraula clau és aquesta, o sigui, segur que en el vostre sistema metodològic li dieu d'alguna manera, però la paraula clau és immersió.
Sí, de fet sí que el que busquem realment és aquesta immersió. Nosaltres el que diem és la nostra metodologia, l'anomenem Natural English, perquè el que realment busquem és que els nostres alumnes aprenguin l'anglès de la mateixa manera que aprenen la seva llengua materna. Quan naixem estem capacitats per aprendre qualsevol idioma. Si naixem en un lloc aprenem l'idioma d'aquell país, si naixem en un altre. I aquesta capacitat, a mesura que van passant els anys, l'anem perdent. És per això que quan som adults sempre ens costa tant aprendre un idioma i, en canvi, els nens sempre és allò que diem que són esponges, que correven tot.
Mira, has dit la paraula clau perquè li demanaré la Queralt després si aquesta llegenda que es diu que els nens petits són esponges és certa o és una cosa que...
És certa. Jo, la meva experiència realment m'ha demostrat que els nens petits aprenen moltíssim, tenen una capacitat d'aprenentatge impressionant. Nens que en un any amb prou feina s'hi comencen a parlar i ja veus que comencen a aprendre a reconèixer els sons. Quan comencem, busquem la comprensió, sobretot amb aquests nens, per descomptat, amb nens que pràcticament no parlen la seva pròpia llengua, la llengua materna, no pretenem que parlin en anglès. Però bueno, és el mateix.
Què pretenem llavors, portant-los en un any?
Doncs que comencin a comprendre, que comencin a escoltar.
Sí, que no els hi soni estrany.
Que no els hi soni estrany aquesta llengua, que l'entonació, la musicalitat de l'idioma els hi sigui propera i que més aviat es posin en contacte amb aquesta llengua, abans també més els hi sonarà tota aquesta entonació, musicalitat, vocabulari. Al final, els nens, podríem dir fins i tot que comencen a aprendre la llengua materna, es diu en molts casos, mentre estan encara a la panxa de la mare. I quan neixen, pel fet de que no ens comprenguin o no interactuïn amb nosaltres, no vol dir que no parlem amb els nostres bebès, i parlem tot el dia. A part, tampoc utilitzem només un vocabulari molt simple o paraules molt específiques, sinó que els hi parlem amb tots els tons, diferents estructures, diferents temps verbals. Això és el que nosaltres intentem fer també des de la nostra escola.
Clar, amb canalla, sobretot entenc que el que deveu fer és jugar. Jugar amb anglès.
Jugar amb anglès, sí, aquesta és la paraula. Jugar i cantar, què és el que més els agrada als nens? Jugar. Doncs nosaltres tenim moltes joguines a l'aula i ells, juguen amb la mestra, amb els pares, perquè ja he dit que els del primer any...
Anar a classe sols no poden encara.
No poden, per tant, el primer any els pares encara es queden a l'aula amb els nens. També és una manera de que vinguin molt més tranquils, clar, de que no se'ls hi faci estrany. Hi ha nens que encara no han anat mai a una escola
és
bressol.
Són molt petits.
Són molt petits, és el primer contacte. Però és sorprenent com, a mesura que va passant el curs, per exemple, els alumnes que van començar el mes d'octubre aquest curs amb un anyet, ara que ja ha passat, estem ja arribant a final de curs, ja comencen a repetir algunes paraules i algunes estructures. Són estructures molt senzilles, però, per exemple, nosaltres treballem amb un nino, amb un peluix que els agrada molt, que és el Mousy, i ells ja saben demanar el Mousy, ja saben cridar Mousy, where are you, ja saben que comencem la classe així per buscar aquest nino que realment els agrada molt i que després li fan una abraçada, li fan un petó. És tot a través d'aquest joc.
Deixa'm llegir una cosa que forma part del vostre web i que l'he estat comentant abans de començar el programa, l'he estat llegint i volia compartir-ho amb tu. Diu que les criatures arriben al món dotades d'un cervell en el qual la majoria dels circuits estan desconnectats, entre ells el del llenguatge. Per connectar i activar aquesta poderosa xarxa l'hem de muntar d'estímuls significatius que potencin al màxim, i vaig aquí, que és el nucli de la qüestió, les habilitats innates que tenen per aprendre. Això és l'esponja.
Sí, jo penso que sí.
O sigui, tenim un cervell quan som canalla predisposat precisament a aprendre, sí, a omplir-lo de coneixement.
Sí. És que només hem de veure els nens petits fins als 4, 5 anys tenen moltes ganes d'aprendre. Miren qualsevol cosa que fas i repeteixen. Busquen, miren a la televisió. avui en dia, si a nosaltres ens donen un mòbil nou, una tauleta nova, no sabem per on començar a fer-la anar. En canvi, veus nens amb 2-3 anys que utilitzen la tauleta, les tauletes o els mòbils de manera molt fàcil. Una vegada em comentaven, o ho vaig llegir en algun lloc, d'un nen que estava mirant una revista i feia pinça amb els dits perquè volia que s'obrís la imatge, que es fes més gran. Per què? Perquè està acostumat a treballar amb aquesta tauleta, a fer, i això ho han après de manera, d'anar-ho veient que ho fan els pares i amb deixant-los-hi la parella els dits.
El grau d'èxit Kids and Us és una franquícia, sí, el que hi ha a Andorra, d'una cadena a nivell
mundial. Sí, internacional.
Clar, seguint una metodologia, com dèiem, que no és, a veure, no és única, és particular seva, però vull dir, no és única aquí a Andorra, hi ha altres escoles que també utilitzen amb metodologies similars o equivalents, també aquest aprenentatge que anava molt jove, però no són la majoria. La majoria no admeten nanos.
No, tan petits són poquetes, no? Escoles, sí. Tot i que, deixa'm que et digui, que les escoles bressol cada vegada també s'inclou més alguna activitat en anglès, ni que
això
siguin contes o cançons, però cada vegada es tendeix més a introduir aquestes activitats a les escoles bressol.
Mm-hmm. També teniu alumnes grans, evidentment.
Sí, per descomptat, també tenim alumnes grans.
Vull dir, no és una especialització estrictament amb...
No. De fet, el que és el mètode Kids and Us va des dels alumnes des d'un any fins a 18 anys. I una de les coses més importants que té aquest mètode, i penso que també és un gran factor d'èxit, és el fet de la continuïtat. Estem acostumats que a vegades comencem molt petits, juguem, quan ja és l'hora de començar a llegir i escriure, canviem de mètode, agafem un llibre, sembla com si féssim un pas enrere, sí, perquè els llibres sempre comencen una altra vegada amb el subjecte, el verb, el present... No, nosaltres el que busquem és una continuïtat. Anem creixent a mesura que els nens van creixent. Uh-huh. I des del primer moment utilitzem estructures complexes. Utilitzem l'anglès de la manera global, de la manera que utilitzaríem la nostra llengua.
No com els indius. No, you...
No.
Come, eat... Vull dir, es construeixen frases com s'han de construir.
Sí. I a part, utilitzem diferents temps verbals. O sigui, amb un nen petit, amb un nen d'un o dos anys a l'aula, la professora pot estar utilitzant el present, el passat, el futur... És igual, al final, el que el nen entén és aquesta musicalitat, és cada vegada comprèn més les frases i també moltes vegades és a través de la demostració. Quan volem que facin alguna cosa, primer ho fa la mestra.
I que ara algú que compleixi tot el cicle, com acaba?
Acaba amb un nivell d'anglès molt bo. Pot acabar, sí, els alumnes de Kids and Us es presenten als exàmens oficials i realment el nivell d'èxit en aquests exàmens és molt elevat. No tinc les xifres aquí, però em sembla que a la pàgina web surten i tenen un nivell d'èxit molt, molt elevat. Uh-huh. En els exàmens oficials, en el First, en l'Advance...
En els diferents gradacions
que
hi ha.
Perquè, a veure... Nosaltres comencem només parlant, per descomptat, però arriba un moment en què introduïm la lectoescriptura. O sigui, quan els nostres alumnes ja saben parlar força bé l'anglès, comencem a llegir, a escriure, i al final continuem amb el mateix. És la mateixa manera que fem amb la nostra llengua. O sigui, no ensenyem a llegir i escriure un nen de 3 anys, sinó que quan ja saben parlar la seva llengua, llavors els introduïm la lectoescriptura.
Jo crec que està molt bé que de cara a la vostra escola i també de cara a la resta, en aquells pares que ens puguin estar escoltant, traiem una miqueta a vegades aquell fantasma de dir: ostres, és que no, home, primer el nano que aprengui bé el català i en tot cas el castellà pels avis que són de fora o pel que sigui, i no l'introduirem a una altra llengua. És que tenim un cliché, em sembla, una miqueta equivocat a vegades, no?
Sí, però és que si ens hi fixem, aquests nens, ara m'has donat un molt bon exemple, nens que aprenen català i castellà a la vegada. Aquí a Andorra tenim molts exemples de nens amb pares portuguesos i que potser a casa aprenen el castellà, el portuguès, i van a l'escola i aprenen el català i no tenen cap mena de problema.
Cap tipus de problema.
Per la comprensió és perfecte. Potser a l'hora de parlar sí que els hi costa una mica més discriminar les tres llengües, però amb 3 o 4 anys aquests nens comencen a discriminar les llengües i són capaços de decidir si amb aquesta persona li han de parlar en català, en castellà o en portuguès, i a l'escola després fan francès. Els estem introduint a totes aquestes llengües. Mm. L'anglès és una més que també se'ls hi pot introduir i no hi ha cap problema, tot el contrari, com abans.
I a part, que era qualsevol estudi que un faci de projeccions de futur al voltant d'aquest tal, o sigui, tothom posa l'anglès com una qüestió absolutament fonamental. Vull dir que qui entengui que això és una maria, com es deia a la nostra època,
sí,
que s'ho vagi traient del cap, perquè és fonamental absolutament.
Sí, sí. Avui en dia és un requisit indispensable a la gran majoria d'universitats, un cert nivell d'anglès. Mm-hmm. Sí, sí, avui en dia a universitats, però també a les feines, a molts llocs, l'anglès s'ha convertit en un... És com una mica la llengua global, tant si ens agrada com si no.
Un món de consulta de qüestions i tal, etcètera. Mm-hmm. Enorme, no?
De totes maneres, a més, també hem de veure que estem envoltats d'anglès tot el dia, perquè si treballem amb ordinadors, l'anglès és la llengua per uh-huh. treballar-hi. Les xarxes socials, però també les pel·lícules, les cançons, la gran música que consumim és en anglès. Uh-huh. O sigui que realment estem... Jo moltes vegades amb alumnes més grans els hi dic, doneu-vos compte que esteu rodejats d'anglès. És que tot el dia esteu rebent un input en anglès.
T'explico la tècnica que jo utilitzo a casa... no mirem mai les pel·lis doblades, les posem. Quan són angleses, fixa't el matís, quan són angleses, la fem en versió original, subtitulada en anglès, a vegades. Quan són americanes, normalment és subtitulada en espanyol, perquè a vegades, sobretot, si és de l'Amèrica profunda, costa una miqueta més d'entendre.
Sí, sí. Penso que és genial poder fer això. Nosaltres, els nostres alumnes, clar, ells fan una hora de classe a la setmana, després quan són una mica més grans, una hora i mitja, anem ampliant, però al final són una hora només de classe o una estona que estan a l'aula. En aquella estona sí que la immersió és total, però el que fem amb els pares, els hi demanem primer un CD que els hi proporcionem, que el vagin escoltant cada dia una mica, clar. I llavors els hi recomanem també que facin d'altres activitats en anglès. Nosaltres oferim tot un ventall de possibilitats, però simplement el fet de mirar els dibuixos animats o les pel·lícules en versió mm-hmm. original és una gran ajuda. Trobo sí, sí. que és molt important. Penso que una gran mancança aquí en el nostre país és aquest fet de traduir les pel·lícules, que tenim aquest costum, no? Sí. I que les versions originals encara ens costen. Canviant molts països, que és molt més normal del món.
Que això de llegir, si t'acostumes, si és que no passa
res. Sí, sí, sí.
I al final no acabes ni llegint perquè ja ho entens.
Sí, i a part, que penso que també és una manera de prestar més atenció al que estàs mirant, perquè a vegades si no ho tens com a música de fons i no ho escoltes.
Sobre Canalla Petita, explicàvem abans un cas d'una amistat comuna amb la Viviana. Coneixem una parella, ella alemany, d'Hamburg concretament, i ella és andorrana, però d'origen aragonès, no? I la nena, que no ha fet encara els 3 anys, parla perfectament alemany, parla perfectament català i parla perfectament espanyol.
Sí, 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 és el que dèiem abans.
Sí,
sí, sí, sí, sí, és el que dèiem abans, és que quan són tan petits no tenen cap mena de problema. És a mesura que anem creixent que cada vegada ens representa més dificultat aprendre qualsevol llengua estrangera. Ara una persona adulta que es vol posar a aprendre anglès ha d'estar molt motivada i ha de dedicar moltes més hores i molt més esforços i mai acabarà probablement tenint un nivell tan bo com un nen petit.
És que comencem a perdre connexions neuronals, les famoses sinapsis, a partir del que naixem.
Sí, sí,
per tant, aprofitem quan en tinguem més, no?
Sí, 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 clar, és que penso que, al final és això, no? Aprofitar aquesta oportunitat que ens donen els nens tan petits, aquesta capacitat d'aprenentatge que tenen, per introduir-los, però ja no només l'anglès, nens que comencen a fer activitats de música, o fins i tot hi ha escoles que comencen a, potser no sé si aquí a Andorra és el cas, però sí a Barcelona, per exemple, escoles que els introdueixen idiomes com el xinès, que són molt, molt complicats. Tot això, com més petits ho comencen a aprendre, millor. També és l'època en què aprenen més rutines, aprenen moltes coses. És que estan, clar, com que no saben res, estan aprenent tot el dia. I al final, per la supervivència, el que necessiten és aquests aprenentatges.
El que deies, no? Aquestes capacitats innates d'aprendre que tens, els has de donar satisfacció precisament amb continguts i sobretot presentats de forma atractiva, no?
Bueno, clar,
i
aquesta...
customitzats a l'edat.
Sí, sí, això per descomptat. Nosaltres, amb els nens d'un any, ja t'he dit que primer que venen amb els pares, perquè d'aquesta manera amb la companyia dels pares ens ajuden també a que estiguin aquests 40, fem 45 minuts de classe, que aquests 45 minuts estiguin atents, ajuden també a l'hora de fer les diferents activitats, si els hi hem de donar alguna cosa, si els hi demanem que obrin una capsa, que piquin, els pares els ajuden, i a mesura que van creixent anem adaptant les activitats a la seva edat. Quan són tan petits també és molt repetició. Aquests nens tan petits, quan els hi poses una cosa que els hi agrada a la televisió, volen més, repetir la mateixa cançó sempre. Per què? Perquè és la seva manera d'aprendre. Això ens n'aprofitem també. Clar, sí, sí, d'això ens n'aprofitem. quan són més grans, a la que comencem a repetir massa la mateixa història, se'n cansen, però quan són tan petits, realment volen aquesta repetició i això els ajuda també molt a aprendre.
Doncs espero que haguem aclarit algun d'aquests clixés o d'aquests, a vegades, dubtes que pugui tenir algú sobre la les llengües. Jo recordo que la primera reunió que vaig tenir en el Col·le de la Canalla, quan em van explicar la planificació, i vaig dir, carai, diu, que tard l'introdueixen l'espanyol, no?
Sí, jo també vaig fer el mateix.
I em van dir, ja veuràs, diu, s'aprèn per osmosis.
Sí.
I és absolutament cert, perquè el que deia el meu fill a casa, catalanoparlants, van a l'escola andorrana, per tant, li van introduir el francès de molt petit, l'anglès en el moment en què va tocar, i resulta que quan ell jugava, jugava de portero.
Sí, jugava de portero.
Perquè en el pati doncs, la llengua de barreja era l'espanyol.
De fet, és que jo vaig fer el mateix comentari quan vaig anar també a l'escola andorrana per apuntar els meus fills. Em va sorprendre molt el moment en què introduïen el castellà, i també la directora em va dir el mateix, no pateixis, perquè el castellà és la llengua, és una llengua d'ús social que l'aprenen al carrer.
Probablement van a parlar igual amb la mateixa directora.
Potser sí, no ho sé.
És molt possible. Queralt, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I merci per aclarir-nos totes aquestes coses i parlar, com dèiem, d'aquest concepte que teníem ganes de tocar, de la immersió lingüística.
Doncs moltíssimes gràcies, Queralt, a tu per haver-nos donat aquesta oportunitat.